Lluís Bassat, benvingut.
Gràcies.
En Lluís Bassat em diu, només entrar per la porta, vaig ser publicista. I jo penso que això marca caràcter. No es deixa mai de ser publicista.
No, és veritat, no es perd. La veritat és que quan ara veig la tele per anar a casa, m'empipo molt, perquè veig coses que estan malament i no,
sí?
Ja no tinc a qui dir-li. Abans, quan veia una cosa malament, li deia al client, li deia, escolta, estàs equivocant, estàs fent una cosa que no està bé. I ara tinc que callar i estar a casa i pensar, ostres, com s'equivoquen, no?
Amb què s'equivoquen a la tele,
bueno,
els anuncis?
Ho fan molts, molt malament, però molt malament. O sigui, gent que ho havia fet molt bé abans, no et diré els noms, eh? Però ho fan molt malament, està llançant els diners. Però bueno, és igual.
Sense dir els noms, quines coses es fan malament? A veure, que aquí n'hem d'aprendre tots.
Home, la publicitat no serveix només per vendre el producte, serveix per vendre el producte, per construir la marca. I ara tothom vol vendre el producte avui, demà al dematí. Tot són promocions.
Ai.
O sigui, fan una campanya de cotxe maquíssima, que hi ha una música estupenda emocionalment, t'estàs apropant a aquella marca de cotxe, i de sobte diu, i ara pague solo 99 euros... Escolta,
trenques
el somni, no?
Trenca la
sí, però bueno, és igual.
Ara, en Lluís Bassat resulta que va pel món d'una manera molt agradable, ara, fent una cosa que li agrada moltíssim i que ens fa molta enveja i volem anar a veure. Què és això?
Bueno, jo des que em vaig retirar de la publicitat o jubilar de la publicitat he iniciat com una mena de nova vida.
Sí.
Perquè vaig ser conscient de que l'art contemporani a Catalunya és tan bo com el de Nova York o com el de San Francisco o el de París o el de Londres, però no, ningú l'ha promocionat. I llavors, jo que m'he passat la vida promocionant coses, ara vull promocionar l'art contemporani de Catalunya. I, de fet, acabo de fer una exposició de 7 artistes de Mataró a Nova York, que ha sigut un èxit espectacular.
Uh-huh.
N'he fet dues a Bulgària. La segona, aprofitant que Bulgària era la capital cultural d'Europa, i l'hem fet al Museu, a la Galeria Nacional, que és com el Museu del Prado, de Bulgària.
Sí.
Bueno, l'exposició més visitada de Bulgària durant l'any, o el mig any, que Bulgària va ser capital cultural d'Europa. La de més èxit, la que ha sortit més als diaris i a les teles. I és una exposició d'artistes d'aquí. Hem fet dues a Bulgària, hem fet a Valladolid, a Ávila, a Madrid, ara al setembre fem una a Sevilla. O sigui, m'he convertit en promotor de l'art contemporani de Catalunya.
I ho diu amb un somriure i els ulls li continuen brillant, com sempre.
Sí, perquè és una nova vida, és com una nova vida.
Em
sento jove.
Això és un reinventar-se.
Estic començant...
Una nova joventut.
Fa només 12 anys que treballo amb això.
Només 12 anys.
Sí, i estic feliç.
Que bo. Avui en Lluís Bassat, a propòsit d'aquest llibre Records, 40 amics de Pasqual Maragall aboquen 40 moments inoblidables. Quan us vau conèixer amb en Pasqual?
No t'ho creuràs, fa 70 anys.
No pot ser.
Quan teníem tots dos 7.
Jo
tenia 7 i ell quasi en tenia 8. Ell és un pèl, quasi un any més gran que jo.
En aquell moment era molt important aquests mesos de diferència,
sí.
Jo
però
ho veig.
A mi m'apretaven molt a casa i recordo que vaig saltar de segon de pàrvuls a tercer grau. No vaig fer ni el primer grau ni el segon grau.
Uh-huh.
I allà vaig coincidir amb el Pasqual. I vaig estar amb ell, tercer grau, a l'ingrés de batxillerat. I després ja no vaig poder ingressar perquè jo tenia 7 anys o 8 a l'ingrés del batxillerat i s'havien de tenir 10.
Uh-huh.
Total, que vaig tenir que repetir a l'ingrés i ja ens vam separar d'una classe. Però sempre vam continuar jugant al ping-pong junts, al tennis de taula, que es diu seriosament.
Sí, ara es diu seriosament. Sí, però era ping-pong, és ping-pong.
Era el ping-pong.
Sí.
I al futbol i a tot, no? I després ell va fer econòmiques, jo també, però jo un any al darrere d'ell. I he tingut tota la vida una relació amb el Pasqual extraordinària.
Molt bé. I a propòsit dels Jocs Olímpics, com va anar tot això? Perquè jo sé que aquí una corbata, una altra corbata, tot això que expliques al llibre és molt divertit.
Bueno,
i de les campanyes que li feies abans ja per ser alcalde.
Jo li vaig fer la campanya, em va trucar i em va dir que el seu partit ja havia seleccionat 3 agències i quan ell va veure que la primera era Bassat o Gilby, deia, home, amb el Bassat ja parlo jo, no cal que el parleu vosaltres, no? Llavors els vaig anar a veure al seu despatx. Li vaig dir que la meva agència no li podia fer la campanya perquè Ogilvy és una agència internacional que, com que als Estats Units només hi ha dos partits, el republicà i el demòcrata, no volen fer mai cap campanya. No sigui que facis la campanya demòcrata i que els clients republicans
s'enfadin
o
viceversa,
no?
Sí.
I li vaig dir, però escolta, però si tu em demostres com pots arribar a convèncer de que seràs el millor alcalde de Barcelona, te la faré jo, que això sí que ho puc fer.
Que bo.
I em va dir, tens 3 hores? I vaig dir, sí. I em va explicar tot el que volia fer en 3 hores. I vaig sortir enamorat. Vaig dir, sí, sí, te la faig jo la campanya. I vaig estar anant cada nit a casa seva a les 8, quan jo acabava la meva feina,
sí.
I treballàvem de 8 a 12.
La Diana, de la nit?
Sí, sí. La Diana ens preparava una truita amb una mica de pa amb tomàquet cada dia.
Cada dia.
I cada nit, ell, la Diana, el Joan Torres, que és un enginyer estupendo que treballava amb ell, i jo.
Que s'ha dedicat als transports, que ho fa molt bé. Encara
exactament.
Recordo quan va inaugurar
sí, sí.
aquell panell, tot allò que era tan nou, eh?
Pues,
home molt viu.
Els 4. I ells 3 no sabien publicitat. O sigui, jo els tenia que anar explicant per què els hi feia aquelles preguntes, per què tot, no? Pues durant 3 mesos hi vaig fer-li la campanya, que era fantàstica. Va ser... Recordo molt bé l'eslògan que deia "Vota Maragall, guanyaràs tu".
Quina habilitat, eh?
Que fàcil.
Que fàcil?
Que sembla fàcil?
No. Pues o sigui, em sembla...
Sembla fàcil.
Tan, pues... O sigui, tan nítid, tan fi, que per arribar-hi, pues... tan destil·lat. Pues... Això és el que buscava. Una destil·lació tan, tan brutal que per arribar-hi és molt difícil.
Pues sí, sí.
No?
I li vaig fer unes fotos amb l'americana a l'esquena.
Sí.
I...
Amb la mà, diríem...
Amb la mà que l'aguantava.
La mà que l'agafava sobre l'espatlla.
Però tinc una anècdota fantàstica.
A veure.
Tu saps que el Pasqual sempre anava amb jersei. Perquè era socialista i es portava...
Sí, això de la corbata feia de dretes.
Bueno, doncs pues, li dic a les 8 del matí, quan arribo a casa seva, el dia de fer-li la foto, portava un traje verd i una corbata...
Verd.
Verd, un color verd.
Verd, com, el verd com existeix,
com
els arbres són verds.
Sí, com d'estiu,
sí.
No?
Les herbes són verdes, les bledes també.
I una corbata que no anava ni en broma amb aquell color verd. I li dic, Pasqual, t'hauries de canviar de corbata. Llavors diu, Diana... Baixa amb l'altra corbata.
Quin salt que has fet, Diana? El crit és el mateix, ja t'he vist, eh? T'he vist.
I ho baixa amb l'altra. Jo vaig quedar...
Bueno, o sigui, tenia dues.
I l'altra tampoc hi anava, eh?
Ja.
Vam anar corrents i de pressa a comprar corbata, esperar que fossin les 9 del matí, per comprar-li una corbata que lligués amb aquell traje, no? Després vaig fer-li fer una cosa que jo crec que estava molt bé. És que tot el que deia ho signava. O sigui, jo li demanava que posés la seva signatura a sota. Té una signatura molt que posa Maragall, que és
sí.
molt caligràfica. I,
sí, molt neta, per això,
i
també.
I li feia signar. Uh-huh. O sigui, cada vegada que deia una cosa, pum, signada. Que això també era com un compromís, no? Era com dir, vale, jo dic que faré això, però ho signo, o sigui,
sí.
Ho faré de veritat. I ho va fer. Realment va ser un alcalde extraordinari.
Ara aquest llibre de records 40 amics de Pasqual Maragall aboca en 40 moments inoblidables, el feu... perquè la fundació vagi endavant,
clar
eh?
Que sí.
Perquè s'investigui més l'Alzheimer. Com hi intervens tu aquí? Què pots fer? Què fas?
Mira, explica-m'ho. Quan la Diana em va dir que volia fer una fundació per ajudar a la lluita contra l'Alzheimer, li vas dir, ja tens el soci número 1, ja està.
Ja està.
Ja em pots apuntar, de so, i sóc el soci número 1 de la
Ets
fundació.
Ets el soci número 1?
Sí, sí. Mm-hmm. Sóc el soci número 1, m'omple d'orgull dir-ho, perquè és que ni m'ho va demanar. O sigui, quan va dir que feia el fotògraf, va dir, ja em pots fer soci, no?
Uh-huh.
I què fem? Home, intentem ajudar tant com podem a que, primer, la gent conegui l'existència d'aquesta malaltia, que fins fa pocs anys era bastant desconeguda.
Sí.
La meva mare va tenir Alzheimer els últims mesos de la seva vida. Aquí en tenia 92 anys i quasi no ho va notar, no? Perquè va estar 6 mesos que va perdre una mica el cap i després ja va morir. Però pensar que aquells 6 mesos haguessin pogut prolongar 6 anys hagués estat terrible, perquè no sabia qui era, no sabia on estava,
sí,
no sabia... Em deia, porta'm a casa. I si estàs a casa, si ets a casa. No, això no és casa meva. I insistia, i es feia la maleta a la nit per anar a casa seva. I fins que la vaig portar al metge, a l'especialista d'Alzheimer... I em va dir, clar, pensi que la casa que ella recorda no és aquesta. Ella recorda una casa amb un marit, que ja no hi és, amb uns fills petits, que ja no hi són, i, per tant, ella enyora aquesta casa o aquella casa, no? I, clar, no hi va haver manera de convèncer-la que aquella sí que era la casa seva, no? I jo pateixo molt, no és només pel Pasqual, que està cuidat al límit de les possibilitats, que la seva dona no només l'estima, sinó el cuida d'una forma extraordinària.
Uh-huh.
Els metges, tothom té molta cura d'ell, els amics. Durant molt de temps, els dilluns anàvem a veure una pel·lícula de cine amb ell.
Ah, sí, dilluns en aquella mena de cinefòrum
sí,
que
sí.
feia en aquella sala dels amics. No?
A les 7 de la tarda, els sí. amics del col·le, perquè ens recordava. Sí. O sigui, els altres amics no els recorda. A mi encara avui, l'última vegada no, però la penúltima encara em va dir... Hola, Bassat. que era com bé. Em deia del cole. El cole em deia Bassat, clar, no em deia Lluís, després ja em va dir Lluís sempre més. Però darrerament, la penúltima vegada que vaig estar amb ell, l'última, no em va dir res. Vam parlar, però no em va dir Lluís o Bassat. Però la penúltima em va dir, hola, Bassat, com estàs? I a la meva dona li va dir, que sempre la reconeixia, evidentment, en comptes de dir-li, hola, Carme, com estàs? Li va dir, hola, maca. Mm. Bueno, és normal, ell es defensa i ell parla...
Busca les estratègies.
Busca la manera de no demostrar que no se'n recorda. No?
Bueno, jo, totes les persones que tenen aquesta malaltia, com te toca durant tants anys, abans que ens parlaves de la marca, no? Jo parlava, pensava, en Lluís Bassat és un especialista en crear identitats, mm-hmm. no? I just aquesta malaltia, on afecta, el moment en què perds la memòria, sí. perds la teva pròpia identitat. És com un contrasentit, no? Penso sí, en el que sí. has fet tota la vida i ara, de cop, veure també els efectes de la malaltia amb persones que estimes tant.
Sí, sí, a mi em fa molt mal. I prego per no tenir aquesta enfermedad i per tenir qualsevol altra. Vull dir, accepto qualsevol altra, però aquesta
totes
no.
Totes tenen... Clar, aquest és el que té de tu és això, no? La pèrdua de qui sí, ets sí. en realitat. Sí. I amb els Jocs Olímpics vas poder també intervenir.
Bueno, ell em va demanar que participés al concurs, perquè sí. no et donava res al Pasqual. El Pasqual era un tio tan seriós, tan just...
Tan rigorós,
tan
era.
Tan rigorós.
Sí.
Que jo que li havia fet la seva campanya electoral, que havia guanyat, que teòricament em devia el favor, va dir, escolta, per què no participes al concurs per fer les cerimònies olímpiques? Li vaig dir, perquè són horribles. No, jo si vols, li vaig dir, et faré la publicitat dels Jocs. I amb aquella rapidesa que tenia em va dir, és que no farem publicitat, perquè jo vull que la cerimònia d'inauguració sigui com la publicitat de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya. I això em va convèncer.
Això és molt creatiu, eh?
Sí, sí,
és a dir, de cop
és.
I volta tens un creatiu
sí, sí.
davant teu, eh?
Tant,
Bassat.
I llavors vaig pensar, doncs potser sí que si m'ho plantejo d'aquesta manera, intentaré fer com un spot de 3 hores i mitja de duració que sí. parli bé de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya. Llavors vaig escriure a les 256 oficines que tenia Ogilvy al món per preguntar-los, a la teva ciutat, què es pensa de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya? Quina imatge hi ha?
Que bo, eh? A les 256, sí, sí, 256 cartes, eh?
Sí, sí. Bueno, llavors, mails,
ja eren sí, mails, el 92.
Sembla que eren mails. I si no eren mails, eren...
Era ràpid.
Cartes d'aquestes...
De pim-pam, totes iguals, sí.
I llavors em van contestar, excepte Portugal, França, Itàlia, que segur ho sabien... Els altres països, Barcelona, només deien és la propera ciutat on es faran els Jocs Olímpics. És tot el que deien de Barcelona. Catalunya, no sabe, no contesta. I Espanya, sí, Espanya és aquell país del sud d'Europa que fa molt sol, que les dones són molt guapes, que es beu vi molt barato i que es balla flamenc i que es fan corrides de braus.
Prou, i s'ha
acabat. I amb aquesta informació em vaig plantejar com canviar, primer, com crear una imatge de Barcelona i de Catalunya i com canviar la imatge d'Espanya. I vaig utilitzar tot allò que jo he après de publicitat a la meva vida per donar-li la volta. No? Primer vaig introduir el que era el món del disseny, perquè no es parlava de disseny, i Espanya és un dels països que fa millor disseny del món, i Barcelona, no diguem. Llavors, vam intentar que totes les cerimònies tinguessin un disseny molt ben pensat. Vam treballar amb la Fura dels Baus, vam treballar amb dissenyadors anglesos, francesos, amb una coreògrafa nord-americana, la música, que va ser fonamental, doncs vaig nomenar el Josep Carreras director musical de les cerimònies, amb la qual va ser molt fàcil arribar al Ryuichi Sakamoto japonès, que havia guanyat l'Oscar a la millor música de pel·lícula, amb el Pequeño Emperador, i que ens fes la música del moment més important. Bueno, escolta'm, m'ho vam fer tan bé com vam saber. La sorpresa potser va ser que vam utilitzar òpera en comptes de música com tothom utilitzava, popular, no? I li van preguntar al Julio Iglesias si no estava empipat amb mi perquè no l'havia contractat. I el Julio Iglesias va contestar molt intel·ligentment, va dir, és que en música popular no som ningú al món, al costat dels Estats Units o d'Anglaterra. En canvi, amb òpera som el primer país del món. És cert que Itàlia té el Pavarotti, però és que nosaltres tenim el Carreras, el Plácido Domingo, a la Montserrat Caballé, a la Teresa Berganza, a l'Aragall, el Kraus, escolta'm, el Pons. O sigui, tenim un planter de cantants d'òpera com cap altre país del món. Per tant, entenc molt bé que si el Lluís Bassat vol donar a conèixer una bona imatge de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya, utilitzi l'òpera. I així va ser.
I ara, quan veus Barcelona, Catalunya i Espanya, ja sé que m'has dit que va ser publicista, però jo no t'ho compro. Què canviaries?
Moltes coses.
Algunes idees.
Moltíssimes coses. Home, en primer lloc, intentaria que la gent dialogués més. Però no només els polítics, que la gent, que tothom dialogués més. Mira, ara hem portat una exposició a Valladolid.
Sí.
I han vingut alguns artistes que han exposat allà, catalans. Al tornar, estaven enamorats de Castella.
És molt bonica.
Que bé que es menja. Quina gent més simpàtica. Com ens han tractat de bé. Però escolta, quan
jo he portat... Quin castellà més bonic que parla.
Quan jo he portat gent de Castella aquí, han dit el mateix.
Sí.
Ostres, doncs deien que la gent de Catalunya era molt tancada i molt adusta. I no, és que tothom és simpàtic a Catalunya. Ostres, doncs si resulta que tenim mala imatge mútua i, en canvi, quan anem a l'altre lloc, ho trobem fantàstic.
Tu també t'has dit allò de eres muy simpático para ser catalán?
Sí, això jo ho he sentit dir.
No, també m'ho han dit.
Perquè és la imatge que hi ha i, en canvi, jo crec que som simpàtics, en general.
En general, sí.
Per tant, jo crec que ens hauríem de conèixer tots molt més, molt més, i hauríem de dialogar molt més. Jo crec que només amb això ja les coses començarien a canviar una mica, perquè fa massa temps que estem enconats, que estem... Cadascú té la seva idea, jo la respecto totes. Bueno, totes no, eh? Algunes extremes potser no les respecto.
Algunes més que d'altres,
sí,
eh?
Sí. Però en general respecto les idees de les persones i jo crec que les persones ens hem de conèixer i ens hem de poder intercanviar els nostres punts de vista i respectar-nos mútuament.
I com és que vas decidir pensar que volies ensenyar l'art de Catalunya pel món? Com vas arribar aquí?
Perquè al retirar-me de la publicitat vaig crear una fundació que era i es dedica a ajudar a nens a Àfrica, a les persones més necessitades. I el notari en el que vaig crear la fundació... La fundació la tinc des de fa 30 anys, però la vaig oficialitzar amb un notari l'any 2000, o sigui, fa 19 anys.
Uh-huh.
I el notari va dir, i a part d'ajudar les persones més necessitades, ara hi som a temps de posar-ho als estatuts, no?, de la fundació, no voldries fer res més? I aquell dia vaig dir, doncs mira, potser m'agradaria promocionar l'art contemporani.
Uh-huh.
Bueno, i allò no va quedar més que en un escrit. Però al cap d'un temps, l'alcalde de Llavaneres va venir a casa meva, allà a Llavaneres, i el sortí va dir, escolta, però tu tens aquí un museu. Dic, home, un museu no, he comprat molta obra al llarg dels anys. I em va dir, per què no fem un museu aquí a Llavaneres i tu ets el president? I li vaig dir, perquè no tinc vocació de ser president d'un museu de poble. I em va dir, no, una cosa és molt seriosa. Jo, mira, jo tinc un terreny fantàstic que podíem fer un museu estupendo. Me'l vaig creure, vam fer un projecte museístic, un projecte arquitectònic preciós, i quan estava tot, la Generalitat va dir que posava els diners perquè li interessava descentralitzar l'art, i quan ja estava tot a punt, van venir les eleccions i aquell alcalde les va perdre. I el següent va dir una frase històrica, va dir, Llavaneres no necessita un museu. Amb la qual em va trucar l'alcalde de Mataró, que és la ciutat del costat, i em va dir, és veritat que no fas el museu de Llavaneres? Dic, sí.
Quin alcalde et va trucar de Mataró?
El Joan Antoni Barón.
Molt bé.
Un alcalde socialista, magnífic, un home que va tenir una visió estupenda, va procurar fer el museu allà i fins i tot em va dir, t'ofereixo un local claus en mà. Vam pensar primer fer un edifici allà, amb una antiga fàbrica, però després ens va ensenyar la nau Gaudí, el primer edifici que havia fet Gaudí a la seva vida, i jo vaig quedar enamorat. Era més petit del que jo pensava, però vam canviar el pla museístic i vam decidir fer només exposicions temporals. Si fem una, la traiem sencera, fem una altra, i així ens portem fetes 10 o 12 exposicions. I a través d'aquest museu és quan ha anat sortint que gent que ha vingut ens ha dit, escolta, i no podíeu fer una exposició al meu museu d'Alcobendas o al meu museu de Valladolid o al meu museu d'Àvila o a Bulgària o a Nova York, no van ser ells que m'ho van dir, vaig ser jo que els hi vaig oferir, no? Però a través d'aquest museu ens van sortint possibilitats com la d'ara de Sevilla que es posarem al mes de setembre i serà una magnífica exposició que espero que la gent descobreixi l'art contemporani de Catalunya.
I com expliques què és Catalunya ara?
Jo els explico que és un lloc que sempre ha estat capdavanter. I en art també. I, per tant, quan fem una exposició, acostuma a ser capdavantera de la seva època. Si fem una exposició dels anys 70, es pot demostrar que als anys 70 ja Catalunya era capdavantera en l'art contemporani. I si la fem de l'any dels anys 2000, també. O sigui que intento demostrar que Catalunya continua treballant, que encara que hi ha molta gent que es preocupa d'altres coses, en el món de l'art els artistes continuen tancats en els seus estudis, treballant de ferm perquè un dia se'ls reconegui la seva obra.
En Lluís Bassat ha vingut i des del primer instant fins l'últim no ha deixat de tenir un somriure dibuixat.
Ai, que bé, gràcies.
I he pensat, mira tu, que fa temps que el conec i és igual que et parli d'una cosa i de l'altra i et fa aquí un recorregut i se t'emporta que ni te n'adones i estàs content. I a més s'ho val. Moltes gràcies,
Lluís. Gràcies a tu.
Gràcies.